Jo no sé si tu salvaràs a la gent o si jo puc dir el que pense sense aquesta correcció contínua, perquè si no, no podré parlar. Quan parles tu, callem tots.
Va,
i quan parlen els altres, no podem parlar.
Digues.
No funciona el sistema que tu estàs dient des de fa 30 anys.
I el que tu proposes, tampoc.
El que jo propose, ja veurem. El que jo propose, no ho sé. Però el que jo propose, com a mínim, implica una alternativa. I l'única alternativa és que o veia una proposta i una protesta seriosa o no farem res. La proposta és absolutament traspassar la Generalitat. La protesta dels usuaris és, i de totes les plataformes, fins que això no funcione, i algú me pot dir, bueno, no estem preparats, no estem madurs, no funcionarà, la gent ha d'anar a treballar, no pot haver-hi aquesta protesta. Bé, doncs això, durant no sé quants anys, continuem patint-ho. Per què? Perquè ens han pres la vida. I perquè aquest engany ho han allargat, i ho han allargat, i no ho han allargat. I perquè no hi ha manera. I aquí podem parlar com bona gent, i ara hi ha una Generalitat que és molt bona gent també, nosaltres som els socis del govern de Madrid, és el PSOE, és el PSC, estan fent tot el finançament possible. Vostè, senyor Rosova, ho ha dit fa una estona. Estan a Madrid.
Sí, sí.
Estan a Madrid, però això que passa a Catalunya passa per tot el que és la perifèria, menys per Madrid, també ho ha dit vostè. És a dir, hi havia un tren que anava, no sé, d'Alacant al Coll, que no funciona. O es va intentar construir, no es va construir mai. Un tren que anava del Coll a Xàtiva, que tampoc funciona. Per què? Perquè cripen les decisions. El que passa en Xàtiva, el que passa en el Coll, el que passa en Olot, el que passa en Barcelona, se'n foten. No els importa. I llavors l'única manera és...
És un estat absent, no?
Absolutament. I a més, per molt que protestes, pot ser el responsable d'aquí moment, li caurà la cara de vergonya, vindrà 4 dies a Barcelona, farà un mea culpa, se n'anirà i tot continuarà.
Sí, però el que deia el Manel és estat absent, sí, però també una Catalunya inconscient, vens a dir, no,
Manel? D'acord, però la Catalunya conscient ha de ser una Catalunya que diga...
Inconscient.
La Catalunya conscient és que com és una infraestructura bàsica per al funcionament del país, com que d'això depèn, encara que sigui el 3% del transport de mercaderies, com que d'això depèn la vida de les persones, el treball de les persones, ha d'haver-hi realment una acció molt contundent. No es fa, continuarem igual.
Però la contundència aquesta pot ser pitjor el remei que l'enfermetat, perquè
bueno,
precisament si aconsegueixes... Mira, fins i tot seria un desastre pels partits independentistes, perquè, a veure, el trossejar, o sigui, l'aconsegui una mena d'independència ferroviària, llavors sí que l'Estat se'n rentaria les mans. Et donarien 4 duros, com sempre que s'han fet aquestes jugades mestres, tota la responsabilitat política quedaria aquí, i l'Estat, diguem-ne, amb aquesta mentalitat radial i a sobre li has fet una expropiació, et faria un pam i pipa i una botifarra.
Pues vostè no, practica,
aquesta és la història de l'èxit.
El Cibuana.
Ara us deixo,
no, està molt bé el Cibuana, però no porta enlloc.
I vosaltres el
Bona Galet. No,
Anna, és realment difícil empitjorar el que tenim. És realment difícil. Jo crec que sí. Jo crec que és impossible. El que tenim és impossible d'empitjorar, crec jo. I crec que el diagnòstic està fet. O sigui, abans el Manel deia necessitaria 6 mesos. Jo crec que ell mateix l'ha fet i està bastant clar quins són els problemes, no? Tenim una falta massiva d'inversions des de fa molts anys, tenim una governança desastrosa que no se sap molt bé qui hi ha al capdavant, i el que hi ha al capdavant s'amaga, i el que apareix donant la cara doncs no té les eines per fer-ho. Per tant, jo crec que si a sobre s'impliquessin, com molt bé proposa, altres entitats que no són únicament els poders públics, sinó també els usuaris i tots els enginyers i tota la gent, doncs, òbviament, aquí sortiria un diagnòstic que llavors, ja tancat i indiscutible, estic bastant convençut d'això, que llavors caldria posar-lo simplement, que no és poca cosa, però caldria posar-lo aconseguir-lo fer efectiu, que és lo difícil. Però jo voldria afegir una cosa. El problema de la mobilitat no són només els trens. Òbviament, els trens són molt importants. Jo mateix abans ho he dit, sóc un usuari, però si tu et mires... Jo visc al Maresme. Per anar de Mataró a Vic... És impossible amb transport públic. És impossible, i això no depèn de Madrid. Per què no hi ha un autobús que connecta el Maresme amb el Bages, el Maresme amb Osona? Això no cal demanar permís a Madrid ni ningú. Jo sé que no és només els trens, però el tema de la mobilitat és molt més ampli, i crec que encara vivim en un món en què tot està pensat pel cotxe. Ens omplim la boca de dir que hem d'anar amb transport públic, però no està pensat globalment, i crec que és la gran oportunitat per fer-ho, no quedant-se només amb els trens, sinó amb una mobilitat més àmplia que inclogui també com es mou la gent a la Catalunya interior, per exemple, que no té el tren a cada poble.
Molt breu, Manel, que tinc a Òscar Playà, que és el director de Rodalies, que ara vull saludar, que és la primera entrevista que concedeix. Manel.
La diagnosi no és únicament mirar el passat i fer balanç de com estem, sinó també saber on volem anar, perquè... Si sabéssim on volem anar, reivindicaríem molt millor. En el supòsit d'un traspàs integral, sabríem gestionar-lo més bé. Segur que ho faríem, és a dir, que n'aprendríem i sobre la marxa faríem la feina. Però tenim un greu problema que no sabem on volem anar. I, per tant, l'espectacle de la picabaralla de partits, i quan resulta que han estat molts d'ells en el govern i han compartit els mateixos tècnics i la mateixa planificació, ja resulta que sembla que no, és penosa. però a Catalunya hem de prendre unes quantes coses. És a dir, la línia 9 del metro ens ha costat més de 2.000 euros per càpita, no dels barcelonins, no, de tots els catalans. Per tant, sense una higiene de saber el que hem fet, no anirem bé. Per exemple, Madrid ha fet el metro i els seus ferrocarrils perifèrics, ha reinventat els ferrocarrils de la Generalitat a Madrid, ho ha fet molt millor que nosaltres. Per tant, o fem realment una autocrítica i projectem on volem anar, o no en tenim prou. Per tant, per això jo crec que no ho faran únicament els partits o diguem-ne, el sistema polític, sinó que necessita la presència més tranquil·la i més equànima de la societat i, per tant, dels professionals d'aquest sector. I seria possible fer-ho. Ara, sisplau, que no fracassem amb un diagnòstic de mirar enrere, però també de mirar endavant el que hem de fer.
Són les 9 i 5. Podem saludar a aquesta hora el nou director de Rodalies, Òscar Playà. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
I gràcies per aconseguir també la seva primera entrevista com a nou director de Rodalies a la Ràdio Nacional i Pública del país. Com definiria vostè el servei que ofereix a dia d'avui Rodalies?
Bueno, clarament és un servei que s'ha de millorar, està clar, amb el que està passant aquests dies. Jo, permeteu-me que estic aterrant, el meu nomenament va ser ahir, encara no m'he incorporat, i per tant necessito entrar i fer una valoració i un estudi de com s'estan fent les coses. Per tant, però clarament estic aquí per intentar millorar aquest servei. Tinc l'encàrrec de la consellera i del departament per millorar aquest servei i, per tant, treballarem juntament amb Adif, amb Renfe i amb totes les administracions per intentar millorar un servei tan important per a la ciutadania com és el servei de mobilitat per tren.
No és un encàrrec fàcil. Això suposo que ho ha consultat bastant amb el coixí.
Absolutament, absolutament. És un repte molt important que entomo després de la gestió al metro de Barcelona, que crec que ha sigut amb resultats molt bons i crec que hi ha coses que podem extrapolar. Jo crec que hi ha coses que s'estan fent bé, tant per part d'Adif com per part de Renfe, però hi ha coses que clarament s'hauran de valorar i estudiarem les millores a implementar i veure d'altres sistemes ferroviaris com que tenim a casa nostra, com pot ser el metro, com pot ser ferrocarrils, veure coses que ja es fan i veure com podem millorar per intentar millorar aquest servei, clarament.
Vostè ocuparà dos càrrecs, perquè dirigirà Rodalies Catalunya i serà també el conseller delegat de la nova empresa de Mixta Estat Generalitat. Quina diferència hi haurà? Quina relació hi haurà entre aquests dos?
Bé, jo crec que és una posició natural. Rodalies Catalunya, l'empresa mixta, és una empresa que actualment encara no pot operar, que no pot prestar el servei perquè no disposa de les certificacions i les homologacions pertinents per l'Agència de Seguretat Ferroviària Estatal. S'ha començat ja a treballar per intentar adquirir aquestes homologacions el més aviat possible. Però, per altra banda, crec natural també aquest barret en l'àmbit del que és la gestió del dia a dia de Rodalies, que un cop tinguem aquestes certificacions a poc haurà d'anar passant ja per aquesta nova empresa mixta. Per tant, crec que és un traspàs natural i, per tant, crec que això afavorirà que arribem en una situació d'operació de l'empresa de Rodalies Catalunya millor del que estem ara.
Avui dimarts fa dues setmanes del tràgic accident a Gelida. Fa uns minuts parlàvem també amb Antonio Carmona, el portaveu de Renfe. Avui hem tingut dos nous problemes al centre de control de DIF. La setmana passada n'hi va haver dos més. Estem parlant d'uns problemes que no són gens habituals. Vostè creu que totes aquestes crisis, dia sí, dia també, tindran algun efecte amb el traspàs?
Bé, jo crec que s'ha de treballar clarament en el manteniment. Hi ha projectes ara mateix de renovació de la infraestructura, que són molt importants i que clarament estan afectant a la mobilitat. Això passa en tots els àmbits ferroviaris. Els projectes ferroviaris són projectes llargs en els temps, costosos a nivell econòmic i, a més, quan es desenvolupen, quan s'implementen, tenen afectació en la mobilitat existent. Hem de treballar en aquests projectes que estan en marxa. Jo crec que el manteniment és fonamental. Hem de treballar per millorar el manteniment de les infraestructures, de la via, de la catenària. Ja també estem esperant l'inici de la incorporació de nous trens aquest 2026, que això també ens ha d'ajudar a donar un salt important també en la qualitat del servei. Òbviament, la seguretat ha de ser el primer dels paràmetres, però jo crec que clarament, insisteixo, el manteniment de la infraestructura i dels trens ha de ser l'objectiu principal. Jo crec que ja també hem de fer un salt a nivell de digitalització, anar a un manteniment més predictiu, més preventiu, és a dir, actuar abans de que passin les coses. Crec que això és un dels projectes que hem desenvolupat a Metro Barcelona en els últims 5 anys i que ens ha permès reduir en un 30% les incidències. Per tant, intentarem doncs, també donar un salt en el manteniment, que crec que és un dels reptes més importants que tenim amb una infraestructura doncs antiga, amb uns trens també antics, que, com insisteixo, doncs entraran ara a partir d'aquest 2025, començaran a entrar nous convois. Però clarament el treball ve en aquesta millora, crec, en el manteniment. I també en els processos d'informació i d'atenció als usuaris, a les persones usuàries, que clarament doncs, estan patint aquests dies totes aquestes incidències.
Quant temps es dona vostè perquè es notin aquestes millores?
Bueno, primer, permetin que aterri, permetin que visualitzi com està el tema. Crec que hem de treballar tots de forma conjunta amb el personal que està ara mateix a Renfe, que em consta que hi ha molt bona professionalitat, juntament amb Adif, i hem d'analitzar una mica quina és la situació actual i veure com podem millorar aquests processos, insisteixo, sobretot en l'àmbit del manteniment, per intentar que la seguretat, la fiabilitat i la disponibilitat del servei augmentin i, per tant, puguem donar un millor servei de mobilitat a la ciutadania.
Vostè parla de manteniment i seguretat, perquè és el més urgent, però hi ha un element que és potser el més important, que és la confiança, que aquests dies ha quedat tocat. És a dir, molts usuaris ja no confien en Rodalies. Com ho farà per recuperar aquesta confiança?
Bueno, insisteixo, hem d'intentar millorar en aquesta disponibilitat del servei, intentar millorar també en aquesta informació i atenció en les persones usuàries i clarament, és a dir, la confiança es guanyarà una vegada el sistema funcioni i funcioni amb totes les garanties i funcioni amb la màxima qualitat. I per això insisteixo, crec que el manteniment és un dels pilars bàsics perquè la xarxa actual de Rodalies pugui donar un millor servei del que s'està donant actualment.
Sara González.
Sí, bon dia, senyor Playà. Tenia dues preguntes. La primera és, el govern ha parlat en els últims dies de la voluntat d'accelerar el traspàs de línies a Rodalies Catalunya. Vostè creu que està preparada aquesta empresa mixta per assumir aquest mateix any ja la gestió completa d'alguna línia? La R1, per exemple, però també alguna altra, la R3 o la R4, hi ha marge per accelerar aquest calendari de traspàs de línies? I, per una altra banda, també li volia preguntar per la relació amb el Ministeri de Transports, perquè ells parlen obertament de tenir un conflicte obert amb la Generalitat. No sé com pensa vostè que s'ha d'interactuar amb el Ministeri de Transports o com es poden millorar les relacions amb el Ministeri d'Òscar Puente.
Bé, en tot cas, això correspondria al govern de la Generalitat a respondre a aquestes preguntes. En quant a l'empresa mixta, el que he comentat al principi, estem ja treballant en intentar obtenir les certificacions i les homologacions perquè la Rodalies Catalunya sigui un operador ferroviari. Això és un procés que no és un dia per l'altre. S'han d'obtenir informacions. Jo crec que això, el fet de que jo també ara estigui, diguéssim, en l'àmbit del que és la gestió diària, crec que això ha de també contribuir a que aquest procés es realitzi de forma més ràpida, perquè necessitem informació de Renfe per poder elaborar tota una sèrie de documentació que ens ha de permetre obtenir aquesta certificació. Per tant, amb el meu nomenament d'ahir, crec que aquest procés intentarem accelerar-lo. Jo crec que he sigut clar, és a dir, una operadora no pot operar sense tenir aquestes certificacions i aquestes homologacions. Per tant, ja estem començant a treballar per intentar obtenir-les i llavors, un cop estiguin, començarem a operar segons el que s'ha pactat en el procés de traspàs.
Però aquest any s'assumirà la gestió de la R1, almenys?
De moment continuem treballant per intentar obtenir aquests certificats i anirem pas a pas i anirem veient com procedim amb el tema.
Vicent.
Ah, bon dia, senyor Playà. Em fa l'efecte, quan parla vostè, que és una persona sensata i que vol que cada cosa porti el seu temps, i aleshores parlem de que vostè està aterrant, que hi ha gestions per homologar i certificat l'operador, el nou operador ferroviari, és a dir, l'empresa mixta de Rodalies, etc. Però jo no sé si vostès són conscients, que crec que sí, absolutament, del caos que vivim. I davant del caos, les mesures han de ser, les velocitats han de ser també ràpides. No dir extremes, però sí ràpides. És a dir, que aquesta calma i aquesta tranquil·litat contrasta amb la inquietud, amb l'angoixa i amb el desastre que pateixen els usuaris. I si hi trobe a faltar que en aquest sentit es prenga l'assumpte com una crisi gravíssima i com el que és, com un col·lapse, i no com una homologació com un ser, o com una tramitació administrativa més.
Bé, jo crec que comparteixo amb tu aquest neguit de la ciutadania, absolutament. Com he comentat, estic aterrant. Sí que he vist en aquestes dues setmanes que s'està fent tot el possible per intentar recuperar el servei de Rodalies de Catalunya. I clarament treballarem perquè el servei millori, perquè hi hagi la màxima seguretat, disponibilitat i fiabilitat del sistema el més aviat possible. No dilatarem en el temps totes aquelles mesures que es puguin posar en marxa a l'abast possible. Però necessito veure, necessito analitzar i necessito donar temps. El meu nomenament va ser ahir, i per tant necessito situar-me i veure on podem treballar amb aquest objectiu. I tot allò que puguem implementar el més ràpid possible, per part meva i per part del govern de la Generalitat, es farà.
Ara Grau.
Hola, bon dia. Jo li volia preguntar dues coses. Primera, aquí s'ha parlat amb raó d'una gran crisi de confiança. Vostè creu que realment és realista esperar que es doni tota la informació als usuaris, als ciutadans, als contribuents, a la gent que agafa el tren o a la gent que encara que no l'agafi el paga, perquè això és important saber-ho, el pagues amb els teus impostos? Perquè jo tinc la impressió que aquí a la batussa política s'està concentrant en el qui. Qui gestiona, qui traspassa, qui es queda aquesta línia, qui es queda l'altra, i això distreu la ciutadania de demanar explicacions sobre el què. Sabrem alguna vegada què ha fallat, durant quant de temps i què es vol fer per arreglar-ho? Perquè la por que tenim tots és que això consisteix en posar un pagat i tirar endavant, ja m'entén?
Jo insisteixo, crec que estem davant d'una infraestructura antiga, d'uns trens antics. Crec que hem de treballar pel manteniment d'aquesta infraestructura, per la renovació, per tenir nous trens. Crec que hem de revisar processos clarament de manteniment, d'informació a l'usuari, que facin que el sistema sigui més confiable, sigui més fiable i tingui la disponibilitat que els usuaris i usuaris i tota la ciutadania es mereix. Per tant, hem de treballar en aquest sentit i ho farem el més ràpid possible. Jo crec que està clar que el manteniment, per mi, és el pilar fonamental perquè aquest sistema pugui arribar a uns nivells de qualitat que donin aquesta confiança a la ciutadania que per altra banda, es mereix.
Parlava també de comunicació, és a dir, això vol dir que tindrà equip? Com ho farà per millorar la comunicació?
Sí, bé, això és un tema que jo, perdoneu, insisteixi, acabo d'aterrar. La meva idea és veure pues, a tota l'organització que ara mateix hi ha a Rodalies de Catalunya.
Però creu que s'ha de millorar. La meva idea
de moment és conèixer, analitzar i veurem a nivell de comunicació si hem de millorar alguna cosa o no.
D'entrada amb el que ha passat aquests dies, diguéssim que vostè ja entenc que aquí hi ha feina a fer o no.
Bueno, efectivament, hi ha feina. És un repte, hi ha molta feina a fer en molts àmbits. I entomem aquesta nova etapa, aquest nou repte, per intentar millorar pues, el servei de Rodalies, que molta falta fa.
Pere Rossinyol.
Hola, bon dia. Vostè ve del metro de Barcelona, que sí que funciona molt bé, i aquí no acaba d'aterrar, no? Per tant, potser ja té alguna idea d'alguna de les coses, alguna de les claus, alguna de les ensenyances de la gestió del metro, que és un servei que funciona molt bé, que tingui al cap que es pugui ràpidament portar Rodalies, sense necessitat de tardar gaire temps.
Sí, sí. Clarament, jo crec que he insistit molt. Hi ha dos piles fonamentals. Un és els processos de manteniment, però vull veure com s'està duent a terme, tant per part, per tant, haurem de treballar i hem de treballar demà mà a Madrid per tot el manteniment del que és la infraestructura, però Renfe, Rodalies Catalunya porta també el manteniment dels trens. Per tant, tots aquells processos i tots aquells plans que Metro, com diu vostè, doncs ens estan funcionant bé, ens han funcionat molt bé i continuen funcionant molt bé, intentarem extrapolar-los en la mesura que siguin extrapolables també en l'àmbit de Rodalies, amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei, clarament. I crec que també en l'àmbit del metro hem treballat, i en l'àmbit de tot TMB hem treballat molt en els últims anys en la informació i l'atenció a l'usuari. Aquí permeti'm que afegeixi també que hi ha a TMB, a Ferrocarrils, hi ha una gestió pròxima al territori, pròxima a les persones usuàries, i això és el que també treballarem ja des de Rodalies, des del director de Rodalies de Catalunya, però també amb l'empresa mixta, per adaptar a la realitat del territori i a les necessitats dels usuaris i usuàries. Jo crec que això és molt important a l'hora també de poder millorar aquest servei.
Vicenç, breument, sisplau.
No, una pregunta molt breu. Vostè creu que una part dels errors de comunicació es deuen a que entre DIF i Renfe no hi ha cap mena de sintonia i fins i tot hi ha una rivalitat? És a dir, com per informar a la gent, el primer que s'ha de saber és què passa amb els convois i què passa amb l'infraestructura. Diuen que Renfe i DIF, això, entre ells, no funciona. No seria un primer tema a abordar?
Bueno, com he dit, clarament hem de treballar de la mà. És a dir, no podem, hem de parlar cada dia, hem d'estar molt a prop, hem d'analitzar els fluxos de comunicació, què està passant en un lloc, què està passant en un altre, hem de treballar conjuntament, clarament, com he dit, i això clarament serà un dels meus reptes, de seure a Madrid diàriament i analitzar el servei, analitzar el manteniment, analitzar i fer plans de millora, que crec que Adif ja ho té. Adif està treballant molt intensament aquestes setmanes i aquests dies a intentar restablir el servei el més ràpid possible, però bé, treballarem de la mà conjuntament per intentar millorar això.
Jo sí que vull agrair-li, perquè posar-se en aquest, deixi-m'ho dir així, marrón, no és fàcil. Per tant, hem d'aplaudir quan hi ha gent valenta a Catalunya com vostè. Avui és l'entrevista més agradable, segurament, que tindrem els propers dies. Òscar Playà, nou director de Rodalies, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Doncs ja l'hem sentit, és la veu del nou director de Rodalies, que tindrà molts reptes per endavant. Manel, no sé què li ha semblat el que ara sentíem, les primeres paraules, diguéssim.
Això de que ens hem d'homologar, la R1, això no ho he acabat d'entendre, perquè se suposa que ara ja deu estar homologada. Quan tu te'ns passes, compres un comerç o un banc o un servei, l'usuari no se n'ha ni de donar que hi ha hagut un canvi d'accionista. Per tant, qui agafa i comana aquest nou servei, des del primer dia n'és responsable del tot. Per tant, l'excusa de ho hem d'homologar no s'hi val. Si tots els traspassos històrics que s'han fet a Catalunya haguéssim tingut aquesta excusa de l'homologació, malament aniríem. No, no. Si hi ha un canvi de titularitat, des del primer dia, tot és responsabilitat teva. I, en tot cas, a partir d'aquí comença a millorar. Però això de que ens hem d'homologar, això no ho entenc.
I certificat, a dir.
Certificat.
Hem de certificar.
Clar, certificat què? És a dir, i posats a traspassar, tant és traspassar una R1 com una R1, una R2, una R3, una R4. És a dir, és el conjunt del servei el que hauria de tenir una gestió diferent. Per tant, assumeixes tot aquell paquet i el gestiones diferent.
Però per això deia, Manel, abans, que vull dir, a veure, aquí a Catalunya hi ha una gran tradició d'assumir marrons. O sigui, de demanar amb molta alegria traspassos de coses que potser no se sabia si funcionaven gaire bé o malament, sense tenir un finançament garantit. O sigui, hi ha hagut una gran ineficàcia amb la política, diguem-ne, financera de la Generalitat, en el sentit d'obtenir finançament. I clar, dius, a veure, aquí sembla que sigui més important qui ho gestiona que si es gestiona bé, no?
Bueno, és una pregunta correcta, però ara traspassem els combois, traspassem, diguem-ne, el servei de Renfe quan està fallat a DIF.
Sí.
Per tant, no li estem demanant a DIF que regionalitzi o que faci, diguem-ne, tingui un responsable clarament en l'espai de Catalunya, on tampoc estem demanant doncs, que es traspassi, diguem-ne, aquesta competència. Per tant, estem actuant sobre una part del problema que no ha sigut el problema rellevant.
Exacte. I els maquinistes per què estan tan, perdó, de cul el traspàs?
Això jo ja ho ignoro. Però...
Home, sí, no crec que ho ignoris.
No,
idea.
No, absolutament. Però és que no em preocupa que el motiu ara hagin sigut els mecanismes. Em preocupa nosaltres. És a dir, què pretenem, què ambicionem? Que només funcioni Rodalies? És a dir, l'ambició catalana és que només funcioni Rodalies, quan resulta que tenim un problema de regionals important, sí. Tenim un problema de mercaderies que és increïble, és a dir, el que ens han vengut com a corredor mediterrani no va, i fins i tot ens falla l'AP7. És a dir, que aquí hi ha un panorama gros, que és el que hauríem d'estar plantejant. Però més que ara, diguem-ne, està bé doncs, que es parli de l'R1, no? Però el problema és més greu.
Quan es va fer pública l'AP7, ja hi hagué molta gent que va advertir. L'empresa concessionària, és veritat que cobra un peatge, és veritat que els peatges es paguen a Catalunya i no es paguen arreu de l'Estat, perquè totes les noves autovies que s'han fet no són de pagament, tot això és veritat que històricament això es va concedir, es va donar a una concessionària per uns anys determinats, però ara ve la por. La por és que quan s'ho queda l'Estat no hi haurà la mateixa inversió en manteniment. I aquesta por s'ha concretat. Però si són mals que ja s'anunciaven en el seu moment. Quan s'ho queda l'Estat, no, i aleshores tu dius, bueno, és que resulta que tu no has assumit la competència amb eficàcia financera. No, no, si no se tracta d'eficàcia financera, se tracta de que si l'Estat té una responsabilitat en un servei, ha de dotar-lo financerament, ha de dotar-lo bé, pressupostàriament. I quan el traspassa, ha de traspassar aquesta dotació. Però és que, si no, que estem jugant?
Òbviament.
Bueno, però tu també has de mirar abans de firmar el traspàs,
bueno,
i que no es
si
pot
no
fer tan pressa.
Si no l'acceptes, és veritat que en temps de Pujol es deia el peix al cove.
Pujol es va inflar a traspassar cos sense un duro. I amb aquest tema passarà el mateix.
Jo partís de la base, i vostè m'ho haurà d'acceptar, a que des de la proximitat es governa millor. Segur.
No pas sempre.
No pas sempre.
En un pla teòric, sí, però si la proximitat, diguem-ne, està plantejada no en termes de millor servei al ciutadà, sinó d'una rivalitat Barça-Madrid,
no necessàriament.
No se
tracta de cap rivalitat, se tracta de quan algú no ho fa. Primera, que tu has de governar, i has de governar-te tu, per llei bàsica de funcionació, de funcionament, etc. I fins i tot assumpció de responsabilitats. I si no, tens un esperit colonial, ho farà millor el colonitzador. No, tu pots fer-ho millor. Des de quan en Catalunya no es poden fer les coses?
Sara.
Jo crec que està clar que des del punt de vista de l'usuari el que vol és que els trens funcionin. No? Si en aquests moments estiguessin funcionant, no ens estaríem preguntant qui gestiona. O sigui que des del punt de vista de l'usuari, ell vol que el seu tren arribi puntual i arribi a la feina a l'hora que li toca. A partir d'aquí, és veritat que el model actual està clar que no ha funcionat, el model actual ha col·lapsat, sabem tots la diagnosi, sabem la desinversió acumulada durant dècades i, per tant, es planteja un canvi de model de gestió precisament per anar millor, no? I perquè és veritat que aquesta tendència a la proximitat, a conèixer millor el servei des d'estar trepitjant el terreny, doncs ha de permetre millorar aquesta gestió. Dit això, el senyor Playà apuntava a una de les principals dificultats amb les que es troba ara mateix el servei ferroviari, que és la coordinació, no? L'alineació de tots els actors perquè realment hi hagi una voluntat de revertir la situació de malfuncionament del servei. Per què ho dic això? Perquè la diagnosi la sap tothom. Ara, el que em pregunto és si és compartida l'emergència, el nivell d'emergència, l'objectiu de solucionar aquesta emergència i de considerar que les infraestructures han col·lapsat a Catalunya, aquest nivell de gravetat és compartit entre la Generalitat i el Ministeri de Transports, perquè si no és compartit el nivell d'urgència, no hi haurà la mateixa implicació per part de tots els actors. A partir d'aquí, a partir d'estar d'acord en aquest principi de realitat, que al final és el que implica assumir responsabilitats, punt número 2, s'han d'establir uns objectius que siguin clars, que siguin mesurables i que siguin també a llarg termini. I després, amb aquests objectius clars i marcats, establir mecanismes perquè si no es compleixen aquests objectius, s'assumeixin responsabilitats tècniques i s'assumeixin responsabilitats polítiques.
I saber qui mana. I manar és un verb que igual no agrada. Saber qui mana vol dir...
Això entra part de la coordinació.
Bueno, no, això és la coordinació. Perquè si tu tens una gent, un col·lectiu rebotat, el que siga, però resulta que ningú és capaç d'imposar un mínim d'autoritat, això és impracticable, ingovernable. És a dir, en una empresa pública, és que ja comencem malament, en una empresa pública en la qual la Generalitat té el 49,9% de la propietat, és a dir, no mana, però resulta que s'explica cap amunt i cap avall, que en el fons sí que manen perquè són ells els que decideixen, etc. No, senyor. Qui mana és el que té 50,1% de la propietat de l'acció. Aquest és el que mana.
Sí, el problema és que aquí tothom vol manar i ningú vol assumir responsabilitats.
No, aquí hi ha gent que no vol manar.
Aquí tothom vol manar i ningú vol assumir responsabilitats.
Doncs el que mana té la responsabilitat.
I en una crisi com aquesta no es pot pretendre manar sense assumir responsabilitats.
Doncs el que mana té la responsabilitat. I si Renfe és la propietària d'aquesta empresa de Rodalies en un 50,1%, qui mana que és Renfe té la màxima responsabilitat, que és això que no m'agrada a mi.
Jo crec que, tal com planteja el Vicent, és legítim que després de veure quin és el funcionament o mal funcionament i la descoordinació evident entre Renfe i Adif, crec que és legítim que el govern o que partits com Esquerra Republicana, que donen suport a aquest traspàs, es plantegin que aquesta majoria de Renfe sigui transitòria.
Sí, jo crec...
És legítim que aspirin a que l'empresa mixta acabi sent, diguem-ne, 100% de titularitat catalana,
i amb
sense
això,
haver de...
màgicament s'acabaran tots els problemes.
És veritat que en aquests moments
perquè si m'he de refiar la gestió d'aquesta gent...
formi part d'aquesta empresa perquè no hi havia cap altra manera de resoldre el conflicte amb els maquinistes i que era la manera ràpida, no?, d'obtenir tots aquests permisos i llicències per poder operar. Val, d'acord. Però és legítim que es plantegi que això sigui transitori.
La part principal del problema no està en Renfe. La part principal del problema està en Adif. És a dir, encara que tinguem el 49% o el 51%, és igual. És a dir, Renfe se juga la cara cada dia, els seus maquinistes també, fent circular els trens més amunt, avall, i per tant tinguem de complir mínimament uns horaris. Però el problema principal està en Adif.
És que no està ni en l'empresa, Adif. No està ni en l'empresa.
El ministeri, si voleu.
Ah, però, bueno, vale. No aleshores, a través del ministeri. Però llavors està també a través de Renfe.
A on hem de fer incidència i on hem de dir què volem és en Adif. I això va molt més enllà del manteniment. És a dir, si ara ens conformem amb un manteniment mínim, l'errarem absolutament, perquè portem un dèficit acumulat de molts anys de saber a on volem anar. És més, des del moment 2005 que es crea Adif, les rodalies de Catalunya empitjoren. Des del mateix any. És a dir, per tant, havien tingut un creixement positiu fins al 2005 i després se'n va tot en orris. Per tant, hem de plantejar, sobretot amb el tema infraestructural, a on hem d'anar. I, per tant, aquest és el problema. I podem aspirar a un traspàs, però hem d'aspirar també a què volem d'aquesta estructura ferroviària a Catalunya, que, repeteixo, és la del segle XIX, més la línia d'alta velocitat i prou.
Però per això mateix, quan la situació ja s'ha podrit tantíssim, i tots sabem que no té una solució d'avui per demà, sinó que això, una vegada se posin les bases, necessitarem probablement dècades, és molt important, penso, el que deies al començament de tot, Manel, d'intentar fer un bloc que vagi molt més enllà d'un partit, d'una persona, perquè hem entrevistat el nou director de Rodalies, té les millors de les intencions, però tots sabem que per molt que us tingui la recepta màgica, no podrà implementar-la, perquè tot això està podrit. I, per tant, es necessita un bloc...
Hem de poder dir, volem una línia de mercaderies específica separada de les rodalies i els regionals. Això hem de dir-ho.
Sí, sí.
Hem de dir, Barcelona ha de passar de dos túnels a tres i ha de passar sense la sofisticació que havíem pensat, que està planificada. Hem de dir, volem uns serveis regionals amb alta velocitat que relliguin Catalunya de punta a punta. És a dir, això sistemàticament ho hem de voler.
Però això no ho pot dir només el govern, no ho pot dir només l'oposició, ho ha de dir tothom i també els usuaris.
Ho podria dir el govern
no
si
només.
Realment fes aquesta feina, però no l'ha feta. És a dir, acumuladament, els últims governs no han fet aquesta feina.
I no és un despropòsit fer una empresa mixta en la qual la majoria recau sobre Renfe. La responsabilitat de la instal·lació en realitat és d'Adif. I qui té l'última paraula és el ministeri. I la gent... No, és que tot això dius, però com estàs fent? Aquí hi ha quatre gent.
És un dels problemes, però jo insisteixo que el problema greu és Adif més que Renfe.
D'acord, però és que comencem de que Adif no està en aquesta empresa.
Evidentment.
Però si Adif, que és el principal responsable de com està la infraestructura, no hi és a l'empresa i, per tant, tampoc s'hi sent obligada, però tot això cap a on va? Si és que ja n'haig viciat d'origen.
Sí, però jo insisteixo, si des d'aquí no hi ha un pla, O sigui, simplement és una, és, només hi ha la pruïja de prendre el control d'una infraestructura que no funciona i que, a més, compte, s'ha deixat podrir molt. És que això és una patata calenta pel govern de la Generalitat. Eh? Vull dir, si ara ho agafen, Adif i fa un llacet, i ala, us ho deixo aquí i me'n vaig, magre favor. Llavors, sí, sí. A veure, em sembla que hem de posar menys l'èmfasi en el qui i més en el què. Bueno, què es vol fer?
Com deia la Sara, al final l'usuari vol que els trens funcionin.
D'acord, ja l'usuari vol que els trens funcionin, però l'usuari hauria de ser una mica més responsable i saber també per què no funcionen. Perquè, si no, l'usuari es trobarà que no funcionen i no sabrà on anar a protestar. I, aleshores, patata calenta ho és tot. La seguretat és una patata calenta. Uh-huh. Les xarxes de narcotràfic són una patata calenta. L'educació és una patata calenta. La sanitat i les cues són una... Tot és una patata calenta. I tot, o moltes vegades, gairebé tot, té un mateix origen, que és un finançament infradotat, d'acord. Però jo crec que el govern és capaç aquí, des de la proximitat, de fer una comissió, de fer plataformes amb usuaris, experts, etc. Jo crec molt més que el govern aquí és capaç de no equivocar-se quan té la proximitat i quan té, a més, l'exigència immediata de la gent al carrer, que no uns senyors que venen una vegada a l'any i saluden i se'n van. Jo crec que això és així, perquè si no ja no entenc res. Si no, perdonen, jo no sóc autonomista, però per què s'entén l'autonomia si això no s'hi creu? Clar, l'autonomia serveix perquè governar des de la proximitat. Jo no hi crec en això.
La pregunta és, Vicent, i, perquè penso això és el que la gent també li comença a mosquejar.
No sé, si, el que mosqueja si la gent, suposa que no funcionen els trens.
Si es aconsegueix l'expropiació i demà màgicament ens llevem...
Màgicament
en un món,
no.
...en un món on tots els trens, Adif, tot depèn de la Generalitat, l'actitud, la crítica política serà la mateixa si funciona malament?
Totalment.
Això és Home, tan clar.
Pues jo sí. A veure si aquí ens estan mordesant. És a dir, quanta gent aquí protesta contínuament per les badades del govern? Però el que no pot ser és que el govern tingui...
Hi ha una cosa que Jordi Pujol sempre deia, que li agradava que les manifestacions clar, sempre no fossin a la Sant Jaume.
Però és que és lògic.
Perquè, i no la delegació del govern espanyol.
Però és que és lògic.
Perquè, si no, et buidaves de poder.
Perquè però és que, entre altres coses, quan tu protestes perquè una agència de publicitat no dona publicitat per al teu mitjà de comunicació, és una cosa. Quan has de protestar a Google, em sembla que és una altra... Com has de protestar tu a Google si Google està en Califòrnia?
Són les 9:36. Manel La Rosa, gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio, arquitecte i urbanista, membre de FEM Vallès, i avui ens ha presentat també el seu diagnòstic o mirada sobre com s'ha de resoldre aquest pacte de país per renovar el servei de Rodalies. Farem una pausa i de seguida, Sara, tu on et trobes ara, per cert?
Soc al Palau de la Generalitat, que en breus minuts compareix Jéssica Albiach per explicar com ha anat la reunió amb govern.
I aquesta reunió, en principi, es podria esperar que hi hagi un acord per,
sí,
per pressupostos?
Segur. No. El que hi haurà
per negociar pressupostos.
Exacte. El que segurament hem d'esperar és que les dues parts convinguin que es donen les condicions per començar a negociar pressupostos. Estem esperant que ens donin els detalls sobre les primeres multes per incompliment de la llei d'habitatge, que és la condició sine qua non que posen els comuns per començar a negociar. I, en principi, hauria d'anar la cosa per aquí. Per aquestes multes.
Doncs ho explicarem després de la publicitat. Ara tornem.
Amb la gamma de vehicles per a professionals de Peugeot, estem llestos per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional, gaudiràs de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 de febrer per donar energia al teu negoci. Consulta la teva oferta a peugeot.es.
Peugeot. Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
i aquest? A què es dedica?
Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Del 6 al 8 de febrer torna el Llum BCN. Entre el Parc de les Glòries i el Poble Nou, t'hi esperen instal·lacions de llum d'artistes de prestigi internacional i d'estudiants de Barcelona. Viu una experiència nocturna on la llum explora tot el seu potencial. Més informació a barcelona.cat/llumbcn. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Els dijous no pesen com els dilluns, ni tenen la pressa dels divendres. Són just al mig, quan tot encara és possible. Els dijous passen coses, moltes coses.
FanZone, cada dijous a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El Tinto de verano ara es veu tot l'any. Don Simón.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut. Les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
012, la millor resposta.
Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El matí de Catalunya Ràdio, amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 9:43, estem pendents d'aquesta compareixença de Jèssica Albiach al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalan.
Sí, hola, bon dia. Ha estat una reunió llarga, s'ha allargat una hora aproximadament, i ens diuen que la reunió ha acabat. De fet, a la planta superior d'on estem, a aquesta hora de començar la reunió de cada dimarts de govern, i per tant estem esperant que baixi Jèssica Albiach per veure com ha anat aquesta reunió, una reunió de balanç del compliment dels compromisos entre els comuns i el govern l'any passat, aquells compromisos que van permetre aprovar els suplements de crèdit en absència de pressupost, i per tant, a partir d'aquest balanç que farà Jèssica Albiach, que surt ara mateix al faristol del Palau de la Generalitat, sabrem si es donen les condicions per començar a negociar pressupostos amb els comuns. Ja és al faristol, Jèssica Albiach, a punt de començar.
Va sentir-la.
Bé, comencem? Sí. Bé, gràcies per assistir a aquesta roda de premsa. Evidentment, el primer que vull fer abans de començar és enviar-li molta força a la consellera d'Educació, a l'Esther Niubó, desitjar-li una recuperació bona i ràpida, el mateix pel president Illa, que ja sabeu que està recuperant-se a casa. I dit això, deixeu-me també que faça un apunt, encara que siga molt breu, sobre un nou dia de caos a la xarxa ferroviària catalana. Jo crec que, és molt evident que el govern de la Generalitat no se n'està sortint amb Rodalies. Dos, li demanem que deixe de parlar de normalitat o de retornar a la normalitat. O sigui, perquè està generant falses expectatives i més frustració entre la ciutadania. I tres, li demanem, com a mínim, perquè sabem que n'hi ha temes que no depenen del govern de la Generalitat, però sí que, com a mínim, la informació que se dona als usuaris i a les usuàries siga real, siga veraç i siga a temps. Crec que estem parlant ja d'un tema de mínims, però el que està clar és que no se pot seguir generant més frustració, més impotència i falses expectatives. No sabem, evidentment, jo crec que quan se recuperarà el servei. Ara, el que sí que podem fer és reforçar tota la part dels serveis alternatius amb freqüències suficients, amb places suficients i, sobretot, donar informació acurada i ajustada a la realitat. I, evidentment, des d'aquí, o sigui, tot el suport als usuaris i a les usuàries que, evidentment, un dia més veuen com tots els seus plans salten pels aires, com la incertesa torna a regnar un dia més en les seues vides i, evidentment, una crida a participar a la manifestació del dia 7 que han organitzat les plataformes d'usuaris. I dit això, i sobre la reunió que avui hem tingut, sabeu que avui teníem l'última reunió d'avaluació dels acords que els comuns vam signar amb el govern per donar el vistiplau al tercer suplement de crèdit. Sabeu que aquesta reunió era imprescindible per nosaltres, que la veníem reclamant des de feia temps perquè, evidentment, no estàvem disposades a signar nous acords si no els compleixen amb els anteriors, i per això passe a detallar-vos quina és la informació que ens ha transmès el govern de la Generalitat. En matèria educativa, sabeu que teníem tres objectius que per nosaltres són clau davant d'aquesta crisi educativa que pateix el país. En primer lloc, és una escola més inclusiva, és també una escola que garanteix drets i és una escola que millora en les competències bàsiques. Per tant, què és el que tenim? Doncs s'ha reforçat els recursos d'inclusiva amb 331 dotacions docents i amb 352 de personal d'atenció educativa, tal com estava previst. Sobre el reforç del català, l'anglès i les matemàtiques en col·laboració amb el món local i amb els agents educatius, que és el que estava signat. Doncs el que veiem, i aquí sí que vos he de dir, és que el compliment és desigual en funció del municipi i en funció del centre educatiu. Estem parlant de 37 milions d'euros, que sí, que el govern de la Generalitat ha destinat als plans educatius d'entorn, però ara bé, s'ha de garantir que aquests diners des del Pla Educatiu d'Entorn van destinats a aquestes classes de reforç i que s'executen. I a més, sí que és cert que el govern de la Generalitat ha contractat a 150 auxiliars de conversa en anglès i ha organitzat tallers de reforç en 91 centres d'alta complexitat. I el tercer punt de l'acord que també teníem en matèria educativa contemplava la recuperació progressiva dels menjadors escolars a tots els centres d'alta i de màxima complexitat de secundària per lluitar contra la desigualtat i la pobresa infantil. Doncs el departament ha decidit començar per aquells centres que no necessitaven la licitació d'obres, perquè sabeu que aquest és un tràmit llarg i per tant sí que se prioritzava aquells que requerien l'adequació dels espais per garantir que se començava a posar en marxa el menjador escolar ja aquest curs, i donava la urgència, vos he de dir que nosaltres compartim aquesta decisió de començar com més aviat millor a posar en marxa ja els menjadors escolars en alguns centres. Des de gener i fins al març se posen en marxa 5 menjadors, de fet 3 ja estan funcionant, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, a Reus i a Salt. Els altres 2 seran al Vallès Occidental. Entre abril i maig es podrà dinar en 4 centres educatius més de secundària, a la Catalunya Central, al Barcelonès
i al Baix Llobregat. Jessica, que comunica ara mateix que comencen ja les negociacions per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Era una notícia important. Portem un any i mig d'aquest nou govern de Salvador Illa sense pressupostos pressupostos és una peça important perquè estem amb uns comptes que no són actualitzats, i això és una eina importantíssima per a l'estabilitat d'una legislatura en què l'aritmètica parlamentària marca, sens dubte, un dels ingredients per valorar si hi ha solidesa o no en aquest govern. Perquè si mirem després les protestes i manifestacions, doncs és evident que és un govern que ara mateix té la patata calenta en molts aspectes. En la sanitat, per exemple, hi haurà protestes, en l'educació hi haurà protestes, i estem veient també aquest caos a Rodalies. Per tant, mentre expliquem això, el govern respira en aquest inici de negociacions que anuncia Jéssica Albiach. Faltarà també saber què és el que diu Esquerra Republicana. Anna.
Home, jo crec que... és aviat per dir-ho, i la negociació pressupostària sempre és delicada i pot descarrilar. Però jo crec que en cas estan una mica obligats a entendre's, perquè, a veure, no és el mateix... O sigui, el govern de Pedro Sánchez ha pogut anar tirant, tot i que ara també diu que intentarà aprovar els pressupostos, però diguem-ne que si no els aprova no és tan greu per Pedro Sánchez, perquè, bé, en el fons, fa estona que va tirant dels fons europeus. I també les perspectives són les altres. Jo crec que aquí a Catalunya, pues, el govern de Salvador Illa té una voluntat de permanència en el temps, i crec que també els seus socis d'investidura, que en aquest cas els Comuns i Esquerra, més els hi val fer mèrits, perquè, vaja, les últimes enquestes els hi pronostiquen alguna patacada, i fins i tot diuen que la patacada podria ser més gran del que admetien les enquestes, i per això s'han d'oferir alguns resultats. I si no hi ha pressupostos, no hi ha carta als Reis. Els Reis no venen. Llavors jo crec que d'una manera o d'una altra s'haurà de trobar una manera d'aprovar uns pressupostos aquí a Catalunya. Ara, clar, que això s'arribarà a través de tota una litúrgia i tota una escenificació, com és costum.
Pere.
Sí, jo crec que el guió, òbviament, ens hauria de dir que hi haurà pressupostos, no només per raons, les raons que citava l'Anna, sinó perquè, evidentment, aquí hi ha un govern que, tot i que formalment és en minoria, no té res a veure amb el govern de Pedro Sánchez, que va arribar amb un acord per la investidura, que era purament per la investidura. En canvi, aquí, malgrat que ningú es va atrevir a anar més endavant formalment, doncs la investidura es va fer amb dos partits que van firmar el que en la pràctica és un pacte de legislatura, perquè aquí hi havia un programa molt detallat que s'està complint en línies generals, i que, per tant, tant amb Esquerra Republicana com els Comuns, hi havia un llistat de polítiques que donaven continuïtat, a més, i es deia explícitament, en el govern anterior, i que ocupaven tota la legislatura. Per tant, el lògic seria, òbviament, que aquí això es vagi aprofundint i hi hagi pressupostos i es vagi, diguem, fent visible el que ja és en la pràctica, perquè està en aquest bloc d'investidura amb un pacte de legislatura, doncs una realitat. Jo crec que el tema de Rodalies ho trastoca una mica tot, sí, i que s'hauria d'incorporar aquí. És a dir, jo crec que ara aquests pressupostos, que jo crec que estan cantats i que és lo lògic, no hauria de dependre només del compliment d'aquestes coses que ara comentava la Jéssica Albiach, que són molt importants i que no les vull menys tenir, els menjadors escolars, els acords, si han complert o no el que havien quedat, sinó que s'ha d'aprofitar aquesta ocasió, a parer meu, per reforçar aquest bloc, incloent tot el tema de Rodalies, i fer, diguem, donar molta més força i molta més possibilitat d'ambició amb una qüestió que ara és una crisi de país i que s'ha de poder integrar fent-ho compatible, però que el govern tingui molta més força, que no sigui un govern només en minoria formal, sinó que el que és l'oposició formal comparteixi, diguem, un horitzó molt més ambiciós amb Rodalies, que ajudi d'alguna forma a rematar la legislatura i que els pressupostos siguin només una expressió més de tot això.
I després una altra cosa, que el pas següent és ja aconseguir els del 2027. Ja sé que estic posant un escenari molt llunyà, no? Que primer caldrien els d'aquest any, però viure en una pròrroga constant fa impossible governar amb garanties. Per tant, és que els pressupostos calen a temps. Sí. És una eina imprescindible per funcionar el país i deixar d'anar avançant a pedaços. Vicent.
I jo hi ha una cosa que no entenc, i és que d'on veníem, i d'on veníem en la passada legislatura? Veníem de tot el procés i tot el que havia significat. I en aquell moment, tant Esquerra com la CUP com Junts encara parlaven del partit del 151, que era el PSC.
55, sí.
El 155, perdó, que era el PSC, d'acord. I això es va quedar concret també quan va rebre les eleccions municipals i quan l'alcalde Jaume Collboni va ser l'alcalde gràcies al vot del PP. I tot allò encara era aquesta mentalitat per part d'aquests partits que encara la mantenien. Però ja no la mantenen. Ràpidament aquesta mentalitat s'ha esvaït i la mentalitat ara és ha de governar l'esquerra, perquè el que pot vindre, i sobretot a Espanya, ha de governar l'esquerra amb un pacte amb el PSOE a Madrid, perquè el que pot vindre a Madrid, que és Vox i PP, és tan horrible que ens hem de posar d'acord i s'ha acabat el 155 i tot això ja s'ha oblidat absolutament. Bé, i aleshores la pregunta és, per què no ho fan més ràpid? Per què no es posen d'acord? Si és tan important parar, entre cometes, la dreta, si és tan important donar un bon servei, si és tan important que la Generalitat tinga pressupost, tres partits que sumen els diputats que necessiten i que, a més, ja estan d'acord en tot i que s'ha oblidat allò altre, tres partits que són els comuns, que és el PSC i que és Esquerra, no només perquè no es posen d'acord, fins i tot perquè no assagen la possibilitat de que dos o un d'aquests dos partits entren al govern. Perquè tot siga més ràpid, perquè tinguin la capacitat i la possibilitat de frenar la dreta, que és el que ells diuen, perquè puguen treballar per al ciutadà, etc etc. Com és possible que estiguem al mes de febrer i encara estiguem, no dient que han arribat a un acord, no. Estiguem dient, si es donen les condicions...
Exacte, comencen a negociar els pressupostos.
D'acord, però si partim d'aquesta desconfiança absoluta, i resulta que aquesta desconfiança absoluta, amb aquesta desconfiança absoluta de l'esquerra, entre ella, se pretén parar i aturar la dreta, doncs no ho faran. Pues ja poden espavilar una mica.
Són les 9:55. De seguida entrarem en profunditat també amb això, amb el detall del que digui Jèssica Albiach també en aquesta compareixença. Però abans volem parlar d'una notícia que hem conegut aquestes últimes hores. Hi ha hagut un ciberatac a Hisenda que compromet dades com DNIs o números de compte de 47 milions de persones. Sílvia Solanes.
Sí, així és. Hisenda està analitzant a veure si és o no un ciberatac que hauria exposat, com dius, dades de pràcticament tots els ciutadans de l'estat espanyol. 47 milions de ciutadans exposats. Això qui ho ha alertat és un compte de la xarxa X que es fa dir Hackmanac, que ha alertat d'aquest ciberatac. Diu que s'han filtrat o que han accedit a DNIs, a noms, direcció, comptes bancaris, i que hi hauria fet aquest ciberatac es fa dir HisendaSec, seria aquest actor cibernètic que actua sota aquest pseudònim. Ara s'està analitzant a veure si això és cert o no és cert i què és el que ha pogut passar.
Però Hisenda, per tant, ho està revisant.
Ho està revisant. No donen encara del cert que sigui un ciberatac. Però aquest compte, que sembla ser que és bastant fiable, els altres cops que ha explicat ciberatacs, parla d'això, d'un ciberatac que ha entrat a dins del web del Ministeri d'Hisenda per robar pràcticament les dades de tots els ciutadans espanyols i les està venent.
Doncs quina gràcia que tinguin dades de DNIs i números de compte de 47 milions de persones.
Sí, sí.
Jordi Selles, què tal? Bon dia. Oh... Hola, Jordi, bon dia. Ara sí, a veure, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Director de l'Ideal, Centre d'Arts Digitals. Ara mateix et trobes a la Gran Via de Fira Barcelona, al Saló ICE.
Doncs mira, estem accedint juntament amb aquí desenes de milers de persones,
sí,
a l'ICE, a aquest Integrated Systems Europe Push Beyond, que és el lema d'aquest any. És un dels esdeveniments més importants de l'audiovisual i de la cultura digital, de fet, de caràcter comercial en aquests moments arreu del món. I és realment una d'aquelles... Aquest any és el primer any que tinc aquella sensació de Mobile World Congress, que quan arribes aquí a Gran Via i a l'entrada, la sensació és molt semblant a la que tens quan vens al Mobile.
Mm. De fet, ara parlant de seguretat, una de les prioritats d'aquest saló d'aquest any és la seguretat, no? De la com afrontem les amenaces digitals en un moment d'efervescència cap a la intel·ligència artificial.
Clar, de fet, és un dels grans temes a tot arreu, perquè al capdavall, en aquests moments, la major part de les nostres dades personals viatgen a través de la xarxa, tenim sistemes d'encriptació de tota mena, tothom té certificats digitals per accedir, és igual, des de Hisenda, que en parlàveu ara mateix, fins a la teva compte de Netflix, però en realitat sabem molt poc sobre com aquesta intel·ligència artificial, que ha entrat com un huracà des de fa relativament pocs mesos a la vida de tothom, pot facilitar, pot fer molt més àgil, molt més senzill l'accés a aquestes dades que fins ara ens semblaven molt protegides, no?, i molt privades. I l'ICE, lògicament, es centra... És el gran tema, i també ho serà del mobile, Ciberseguretat, intel·ligència artificial.
I suposo que també la generació de notícies falses, tot aquest món del deepfake, no?, que és una altra de les preocupacions.
És que, i de fet llegia una entrevista al Joan Fontcuberta, que com a gran, diguem-ne, geni, expert, artista de la fotografia de casa nostra, deia aquest cap de setmana que, de fet, la intel·ligència artificial el que ha fet és descobrir-nos que les fotografies mai han estat veritat, no? És al revés, no? Aleshores, no hem de creure tot allò que veiem, no hem de creure totes aquelles imatges que veiem, no hem de creure tots aquells vídeos, i, per tant, és una mica allò que sempre diem quan parlem aquí, no? Que el periodisme té un repte molt gran a davant. Cada vegada més, jo crec, esdevindrà una cosa més important, perquè quan veiem un vídeo que no sabem si és veritat o no, el que és important és qui ens l'explica i per què ens l'explica. I l'ICE és un gran esdeveniment que va essencialment d'això, de la imatge, de l'audiovisual i de tots aquells continguts que avui són indestriables, és igual, d'esdeveniments esportius, esdeveniments culturals, de botigues, d'hotels o de negocis de gran format, que és el que al capdavall s'està explicant aquí, no? Com l'audiovisual i la cultura del vídeo i tot el que vol dir vídeo, la immersivitat, formen part del nostre dia a dia.
Però, per exemple, és a dir, podem veure una classe amb tots alumnes amb ulleres virtuals per conèixer altres èpoques, no? Vull dir, estem parlant d'això, d'experiències audiovisuals, també.
Exactament, perquè al final aquest nou format, diguem-ne, audiovisual del segle XXI, que és més immersiu, on tot pot ser pantalla, i totes les pantalles, a més, poden ser interactives, tant una